James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almón és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. Almón és digital.
Almón és digital.
Almón és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts. Una nova edició de Almón és digital, el programa al qual intentem apropar-vos a la millor manera de fer la vostra transformació digital. Al programa parlem de moltes coses, de disciplines, de canvi cultural. Cada programa intentem que sigui enriquidor i que el convidat ens aporti noves idees i nous suggeriments per fer i per assolir amb èxit aquest procés de transformació digital de les nostres empreses. Avui tenim un convidat que ja és habitual a la nostra antena i és habitual perquè és interessant. M'estic referint a l'Andreu Bru, que és el director, crec que és la paraula, ara tu em corregeixes, de tecnologia i innovació de Pimec.
El món és digital, a Ràdio Estel.
Bé, Andreu, doncs benvingut un cop més al programa. Avui farem el que fa l'aigua del mar quan s'evapora, que puja de la terra cap al cel, cap als núvols. Avui farem la transformació de la terra al núvol. El núvol, com sabeu, està, no diré que està de moda, és una realitat de la forma de gestionar la nostra informació i els nostres processos a la nostra empresa. Per centrar-ho més, podríem parlar de l'oficina tradicional, la que sempre hem tingut, a l'oficina virtual. Per això m'ha donat per dir això de la terra al núvol, de la terra al cel. Andreu, potser la primera paraula la primera intervenció seria definir què és el núvol, perquè sí que pel núvol tenim la idea de que és tenir la informació allà dalt, no, ben bé no sabem a on, però allà dalt, però el núvol és algo més.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Què és? Definim una mica el núvol dintre del context d'una oficina que fins ara teníem els nostres ordinadors i tota la nostra informació estava al disc dur, o si eren una mica més sofisticats al servidor de la nostra empresa. Què vol dir passar al núvol?
El millor de tot és que, encara que la definició no la tinguem clara, al núvol ja hi som. Tots tenim el WhatsApp, el Google, el Drive,
el Facebook.
O sigui, al final el núvol, aquest concepte núvol, que a vegades pot ser enganyós, no?, en quant a la paraula, no deixen de ser grans servidors allotjats amb centres de servidors d'internet importants, segurs, custodiats, allà on les aplicacions informàtiques presten serveis als usuaris. I pot ser un servei personal, com pugui ser un WhatsApp, o pot ser un servei professional, empresarial, com pot ser un software de gestió, un repositori de documents, o una aplicació de videoconferències. Al final estem parlant de tenir treure de casa aquests servidors físics, que on estàvem acostumats en els últims 20-30 anys a tenir allà en un quarto un equip informàtic, un servidor i tot un sistema de cablejat per l'oficina on es connectaven els ordinadors, doncs ara ho tenim amb un centre servidor d'internet gran, amb capacitats, amb seguretat, i des d'aquí ens presten els serveis. Diguem que això seria una definició entenedora.
Sí, però el núvol es pot accedir a moltes formes. La primera és, hi ha coses que encara resideixen al nostre ordinador, però moltes, com el correu o els documents, començo a pujar-los a una plataforma de les moltes que hi ha, inclús gratuïtes. Però gratuïtes sempre és un...
Sí, és un concepte enganyós.
Sí, enganyós, i és el primer estadi. però jo vull complicar una mica més, no vull simplement guardar els meus documents a Google Drive o a Dropbox o a qualsevol d'aquestes plataformes. Vull tenir allà, per què no, els meus programes, les meves bases de dades. O sigui, definim una mica de graus de complexitat, amb la qual cada vegada tinc menys coses jo directament i estan més a dalt, tenint en compte el que has dit, que és molt important, eh? No podem pujar als núvols d'un amic que acaba de muntar. Bueno, els núvols han de ser, sobretot, i per sobre de tot, segurs. Han de ser grans plataformes, que la seguretat sigui el principal. Però això, els graons.
Aquí tornem a intentar aclarir conceptes. Eh? Hi ha hagut quelcom que ha fet mal en els últims anys, que és que moltes persones ens hem pensat que el núvol és gratis, que el software és gratuït. A la vida no hi ha res gratuït. Ho pagaràs amb diners o ho pagaràs amb dades, i a vegades dades confidencials. Però tot es paga. Per tant, com que estem parlant del món empresarial, hem d'analitzar bé la tipologia d'empresa, el sector, l'activitat, el personal, les capacitats, la relació amb els meus clients, amb els meus proveïdors, per poder arribar a la decisió de quin és el tipus d'empresa a la qual puc accedir. En un escenari de màxim núvol 100%, seria un escenari on ni tan sols hi ha una oficina, està passant,
empreses, sí, sí.
Startups, petites empreses, oficines on no va mai un client, vull dir, i es troben 4, 5, 10 persones per treballar, alguns amb el telèfon, els altres amb l'ordinador, entren, surten. Aquest concepte costa diners de llogar metres quadrats, costa diners de mantenir-ho, de neteja, de calefacció, representa trasllat de persones de vivenda habitual a l'oficina. Aquest, en un màxim escenari on el tipus d'activitat de l'empresa no requereix una presència física de contacte amb clients, amb proveïdors, amb col·laboradors, que requereixi que sigui cara a cara, bueno, cara a cara físicament, cara a cara amb una vídeo també ho fas, no? Doncs seria aquest escenari de núvol 100%. Aquest seria el pas de l'oficina física a l'oficina al núvol. La realitat és que a dia d'avui, i de forma excepcionalment accelerada per la problemàtica del Covid, moltes empreses, ni tan sols sense donar-se en compte, s'han convertit en oficines híbrides, on segueixen mantenint uns metres quadrats, unes cadires, uns ordinadors, unes taules, però potser hi va el 50% del personal, el 20%, el 10%, un número, o fan torns, com estem fent nosaltres a Pimec, que estem fent torns, com els nens, el grup bombolla, no? No ens trobem mai dos grups, no? I estan ja treballant de forma híbrida. El bo de la tecnologia és que aquests canvis, diguem-ne, a digitalitzar processos, a digitalitzar accés a la informació, al treball, es faci sense donar-se compte, no? De forma natural. Escolti, avui jo em quedo a casa, em connecto a l'empresa a través d'un sistema de VPN que m'ha dit l'informàtico que va molt bé, i, bueno, i agafo el telèfon mòbil i truco des del mòbil i coses d'aquestes. Bueno, això el que ha generat és un increment important de persones que teletreballen. Passa que també ha generat uns forats de seguretat terribles. Però, bueno, això ha vingut ocasionat i jo crec que ara estem en el moment on algo hem après, hem après bastantes coses, sobretot hem après que a vegades no cal fer 100 quilòmetres per anar a visitar una empresa per intentar convèncer-lo de que em compri un producte, o hem après que no cal anar a l'oficina per escalfar la cadira quan la puc escalfar a casa. Per tant, diria que s'han produït aquest canvi a tres models. L'oficina física, la de sempre, la de tota la vida, lamentablement o es transforma o tindrà greus problemes, no?, amb un hipotètic cas de confinament, que no és improbable. L'oficina híbrida, on ja té unes mesures implementades d'ús de la informació, d'accés a la informació i als programaris, i l'oficina 100% en el núvol. Serien els tres models.
La física, bé, no sé qui, potser hi ha uns condicionants que l'obliguen a mantenir-la. La híbrida jo crec que existeix, perquè ja la tenien, perquè existia l'oficina física, que ara està mig buida, amb la qual planteja un problema de que estic pagant un lloguer per un espai que no ocupo. És evident que això acabarà. I una altra cosa que fins ara les empreses, algunes empreses sobretot, tenien com molt important és tenir uns meravellosos despatxos per impressionar. Però aquest concepte també està canviant. Ara la gent busca eficiència, no que la pavullés en una oficina impressionant que al cap i a la fi l'està pagant el client, no? Per tant, jo crec, però de fet jo no haig de creure perquè jo només pregunto, que l'oficina física realment està en procés de desaparèixer. Potser existiran una modificació del coworking amb el qual de tant en tant ens podrem trobar físicament, perquè evidentment el contacte presencial existeix i hi ha un canvi d'informació molt més important que no només a través d'una pantalla. Però, bueno, el que volia és preguntar-te, dit això, igual que creus que acabarem amb oficines purament al núvol i que trobarem altres espais on trobar-nos físicament que no sigui necessàriament la meva oficina?
Hi haurà de tot, eh? Hi haurà de tot. Petites empreses, sobretot empreses de nova creació, start-ups, gent jove, natius digitals, que no tenen aquesta necessitat d'anar cada dia a l'oficina tots i veure's, això és 100% oficines al núvol. Altra cosa és que aquest contacte humà de les persones, que és necessari per cohesionar equips, es pugui fer amb altres oficines, i ara, a dia d'avui, estem veient el creixement important d'un sector com és el coworking, per a llogar espais temporals.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
El coworking. El coworking és un altre model que també que existeix ja fa molt de temps, però que ara agafarà potser volada, però que ho modificarà lleugerament perquè, clar, existirà això, l'oficina híbrida. Però parlem d'un tema que a cada programa, sigui aquest o sigui altres, surt perquè és inqüestionable, sempre ha de sortir. Estem amb el teletreball i això suposa treballar des de casa. Tots a casa nostra ens hem preocupat des de sempre de tenir la casa molt, molt mona, molt guapa, molt funcional, però ningú o poca gent té el racó oficina, que estigui aïllat, que estigui silenciós, que la paret del fons no sigui un armari. O sigui, en quina mida continuarem fent teletreball com el fem, que és canvi que pugui, o realment començarem a transformar els nostres espais de viure per tenir el racó des del qual treballar?
Jo penso que a poc ja ho estem fent. Jo ahir feia una videoconferència amb una empresa de Madrid i em van dir, oye, parece que este es una rueda de premsa, perquè ja no es veu a l'armari que tinc jo darrere habitualment quan a casa meva, sinó que les solucions de vídeo ja et permeten penjar fons, no? Però al final és el de menys, però és cert, tot suma. Quan anem a treballar a l'oficina o tenim una visita, ens arreglem, no anem amb pantalons i xancletes. Per tant, quan treballem a casa, hem de mantenir una certa imatge corporativa d'acord al negoci. No és el mateix treballar una patronal que no amb un despatx de disseny de corporat, de gent més jove, amb un altre tipus de... Però cadascú ha de traslladar la seva imatge d'empresa en aquests formats de videoconferència. Tot això forma part, abans quan hem començat a parlar, i m'agrada repetir-ho, jo crec que és la base de tot, és un tema d'estratègia empresarial. És la part més important. Mireu, jo PIMEC, m'agradaria traslladar per el que són els principals pilars per muntar un sistema de teletreball que sigui segur.
Segur i eficient.
Mira, avui en dia les coses es mesuren per eficiència, productivitat. Exacte. I al final el producte final té un cost perquè hi ha un cost de producció i si aquest cost de producció el redueixes amb estalvi d'oficines i de desplaçaments pot ser més competitiu. Però bueno, anem una mica al tema més tecnològic, però al final a nivell empresarial el teletreball el que aporta és eficiència. Però la primera pota és el punt clau, és l'estratègia. Aquí és la més important. O sigui, si hem de dedicar 100 hores a pensar com treballarem el mes de gener del 2021, d'aquestes 150 a ser per analitzar l'estratègia empresarial. Què fem, qui som, les capacitats de la meva gent, la infraestructura que tinc, com respondran els meus clients, quins seran els estalvis, quins seran les despeses. Vale? Aquesta part d'anàlisi és una part de direcció. I si la direcció, cas de pimes, sobretot, no grans empreses que normalment tenen equips molt més preparats.
Problema...
Sobre la direcció es pot veure una mica sobrepassat. Pues un petit taller de matriceria, pues a lo millor l'amo, el gerent, pot saber de fer peces metàl·liques, però no, probablement no en té ni idea d'organització a nivell de teletreball. No? Pues escolta, oi que quan ens fa mal algú anem al metge, o quan tenim un problema legal anem a l'advocat, pues home, tirem de gent experta. Jo crec que torno a dir, en aquest país des de fa molts anys ens pensem que la tecnologia és gratuïta i que, oye, mira, això és gratis, me descargo esta app i és gratis. No, escolta, això és molt serio, això és molt seriós. Per sí, tant, una estratègia, aquesta és la primera. La segona, una regulació clara i concreta. Han sortit recentment aprovades lleis que ja comencen a regular el tema del teletreball, però encara són unes lleis que els hi falta una mica de recorregut, encara falta baixar de nivell i acaba, i de fet el legislador el que ens diu, i això a nivell de sector, de convenis col·lectius, s'acabarà de polir en funció del sector, de l'activitat, a poc a poc ho anirem fent, ja s'està fent. Després venen les dues potes tècniques, que és la seguretat, val? I la tecnologia. I aquí, home, tornem una altra vegada, deixem-nos assessorar per qui en sàpiga. No cometem l'error de posar a Google software gratuito para teletrabajar. Això ho fem molt tots, no? Està bé, potser sí, no? Però ens hi juguem molt, ens hi juguem molt. I al final, algú que sempre queda en el racó, ja no ens en oblidem, i torna a ser un dels pilars importants, són les persones. Perquè les persones, normalment, en general, o majorment, no estan preparades ni tècnicament, diria, psicològicament. I això s'ha de tenir molt en compte. A partir d'aquí, amb una bona definició d'estratègia, amb una bona implementació de les polítiques de teletreball, suportades amb una tecnologia que sigui segura, que sigui fiable. Encara que ens costi 100 euros al mes, és igual, també val el lloguer de l'oficina 1.200 i el paguem. I paguem l'aigua, paguem la llum, l'aire condicionat i la neteja. Pues paguem també els serveis de telecomunicacions, de videoconferències, d'allotjament, de hosting i i de temes de ciberseguretat. Per tant, aquests serien els primers passos. Un bon anàlisi, deixar-se assessorar per gent que ja en sàpiga, per experts en estratègia empresarial i en tecnologies tant de teletreball com de ciberseguretat, i una bona sensibilització, i dic sensibilització, / formació al personal.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Sí, jo crec que aquest cinquè punt és un que jo no em canso d'insistir en aquests programes, que és el canvi cultural o el canvi de xip del gerent, del director general, de l'amo, del propietari, del CEO, com li vulguis dir. És evident que hem de fer un canvi, que hem de saber que per... Bueno, no vull repetir el que tu has dit, però evidentment ha d'haver-hi una estratègia i ha d'haver-hi uns temes de seguretat i que això no és gratis, això el primer no és gratis. M'ha agradat molt l'exemple que bé paguem el lloguer de l'oficina i ens sembla el més normal, doncs té que començar a semblar-nos normal pagar pels serveis tecnològics i encarregar-lo a professionals. Perquè quantes webs, per parlar del grau més baix, que és la pàgina web, quantes webs estan fetes per el fill d'un amic meu que en sap molt, que té molta traça? Clar, una pàgina web és una cosa molt complexa, perquè no solament és l'aspecte gràfic, és tot el que hi ha al darrere, és a qui va dirigit, hi ha molts components. No li podrem donar al fill d'un amic que en té molta traça, no? Per tant, realment dirigir-se a professionals és fonamental i entendre que... I no val simplement dir no és gratis perquè ja paguem amb dades. No, hem de pagar. Els programes valen uns diners perquè darrere hi ha uns equips que estan doncs treballant perquè això funcioni com cal, no? Bé, el tema era oficina virtual, Estem, o teletreball, que van de la mà. Anem a aquest canvi de xip que jo dic. O sigui, què li diries a aquest empresari que ens està sentint a un punt, no sé on ara, de Catalunya està sentint-nos i està dient sí.
O d'Andorra.
O d'Andorra, sí, evidentment, o d'Andorra. O de Cincinnati o Chicago, perquè internet arriba a tot arreu. Però sí, a través de les zones arribem fins a Andorra. Digue-li, conscienciem-lo. O sigui, senyor, posis les piles, perquè si no... deixarà d'existir, no? I què cal fer-ho no de qualsevol manera, sinó amb els punts que has dit. Però vull les teves paraules.
Una ja l'hem dit, la repeteixo, però només l'anomeno. Analitzi les necessitats i la infraestructura tant de sistemes com de persones que té a la seva empresa. Ha d'analitzar el seu negoci i prendre decisió. Si no és capaç, busqui algú que l'assessori. El gran objectiu és aconseguir això que ara molts empresaris veuen un problema, quantes vegades hem sentit, això de la informàtica és un problema, són problemes, no, hem d'aconseguir visualitzar que això del teletreball deixa de ser un problema i es converteix en una oportunitat de ser més eficient, una oportunitat de baixar costos, una oportunitat de millorar la relació amb els clients, una oportunitat d'ajudar entre tots a millorar el tema del medi ambient, evitant transports innecessaris, de baixar a Barcelona a treballar, sortir no sé què, fer 50 quilòmetres cada dia, autobús, metro... Per què no dir-ho? Una oportunitat d'evitar contagis, no?, en aquests moments. Però pensant que això passarà, no sé quan, però passarà, però això quedarà. El teletreball, ho hem dit mil vegades, ha vingut per quedar-se. Serà 100% no, però hem de trobar aquest punt d'equilibri. Per tant, analitzi, identifiqui les oportunitats, implanta-les. Implantar solucions de teletreball vol dir definir les polítiques de teletreball, definir-les i escriure-les i comunicar-les als treballadors, definir les polítiques de seguretat o de ciberseguretat clares, concretes i escrites, identificar unes amenaces que moltes vegades no hi pensem, que és això del control dels dispositius. Quanta gent ha estat teletreballant aquests mesos i bé, xapó, no és una crítica, però això ho hem de corregir amb l'ordinador de casa que té 10 anys, que utilitza mitja família, que el fill o la filla descarrega jocs...
Això és una aberració.
Que no té antivirus, que no té... O sigui, aquests protocols han d'estar... L'empresa, i això ha quedat reflexat amb la llei del treball recentment aprovada, els equips informàtics els ha de suportar l'empresa. Certament, les empreses ara no estan per masses alegries. No estan per masses alegries. Però m'agrada pensar que les pimes, al final, les empreses... ens interessen a tots, empresaris i a treballadors. I aquest punt de consens, de dir, escolta, mentre no tinguis l'equip, treballa amb el teu, però a poc anirem substituint i posant portàtils, aquest punt d'acord ens interessa a empresaris i a treballadors. I finalitzo amb el més important, conscienciar, sensibilitzar i formar el personal. Em deixava un altre tema que per mi és vital... programari legal, s'acabaren les còpies pirates, actualitzar les versions, no podem estar treballant amb un Windows 7 o amb un Internet Explorer de fa 5 anys sense actualitzar. Tot això són forats de seguretat, polítiques.
Bé, doncs quasi bé hem arribat al final del programa. No sé si tens, casualment, si la tens, la dius, i si no, una anècdota d'alguna cosa que t'ha passat amb alguna empresa que sigui curiosa i que sigui il·lustrativa.
Home, mira, anècdotes en tenim cada dia i són bastant lamentables, però cada dia ens arriben a Pimec trucades de socis de Pimec que ens diuen, escolta, m'han fotut 50.000 euros, 30.000 euros, 20.000 euros, molt en compte... amb el ransomware, molt en contra, amb el phishing, no entrarem ara perquè no tenim el temps, però el correu electrònic, és el principal punt d'entrada d'amenaces a les empreses.
Bé, sí, aquest és un tema que ja hem dedicat a algun programa i dedicarem més al tema de la seguretat i al tema del phishing o l'enginyeria social, és a dir, que per moltes mesures que tinguis, si falles tu, pues, entraran a través de la teva imprudència, no?
A Ràdio Estel, el món és digital.
Bé, hem arribat al final del programa d'avui, que parlàvem de teletreball o d'oficines virtuals, d'una cosa que ha vingut realment per quedar-se i que cal prendre-s'ho molt realment en sèrio, que les coses no són gratis i que t'adrecis sempre a professionals. Amb això acabem el programa d'avui. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.